La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
En Jordi avui ens porta una versió del director que penso que farà felices a moltes persones que tenen dues passions, que són fantàstiques, jo m'incloc, com són el cinema i el menjar. És a dir, la cuina.
La cuina en general.
Podríem dir la cuina. Avui què fem? Una mena de mix d'aquestes dues coses, Jordi? O...
Sí, farem una secció molt pràctica, molt poca categoria i molt exemple de pel·lícules que evidentment inclouen dintre de la seva trama el fet gastronòmic en general, però sobretot perquè he escollit un tipus de pel·lícules que ens aporten alguna novetat o alguna característica especial dintre del que és la cuina. És a dir, pel·lícules en què el fet que hi hagi la cuina en el seu argument respongui a un motiu concret. De fet, fer un paral·lelisme entre una pel·lícula, o sigui, fer una pel·lícula o cuinar un plat, no hi ha gaire diferència. Si tu t'hi fixes bé, quan vas a cuinar, què penses? Avui què farem? Carn? Peix, pasta, pollastre...
Tries el gènere,
no? Sí, i per tant dius, què farem? Una comèdia, un drama, un documental? Els ingredients, evidentment, són els actors, el guionista, les localitzacions, tot això serien els ingredients quan has decidit fer la carn, dir, doncs, quin tipus de carn, no? Blanca, roja... cuinar-los i amanir-los, és a dir, adreçar-los bé, que seria ja els detalls de la fotografia, el so, els efectes especials, i al final, quan ho tens tot a punt, pots presentar aquella obra a la taula o a la pantalla, segons sigui un plat de cuina o una pel·lícula.
I tens la recepta i tens el guió.
Exacte.
Sí, bueno, menys que improvisis. Però vaja, llavors a vegades no queda tan ben polit, eh?
Mai.
Molt bé.
En tot cas, potser no serà tan agosarat descobrir que no és casual que els primers pel·lícules del cinema mut, recordes una mica Harold Lloyd, Charles Chaplin i Buster Keaton, sense anar més lluny, moltes pel·lícules acabaven amb un pastís estrellat a la cara.
Sí, certament.
No deixa de ser un apartat de la cuina com és la pastisseria. En aquelles pel·lícules de la Keystone Cops, aquella, que eren les brigades de policies corrent sempre darrere d'algú, i acabaven amb un llançament de pastissos importants. On trobem cuina? On trobem el fet gastronòmic, el fet de la cuina en les pel·lícules? Doncs, mira, com en la vida, amb celebracions com aniversaris, sopars importants, casaments... esdeveniments concrets, també quan volem exaltar algun tipus de sentit, allò, la part més sensible, més sensual, fins i tot eròtica, que seria l'exaltació dels sentits a través de la cuina. També les posades en escena, moltes vegades, que són al voltant d'una taula, és a dir, que hi ha pel·lícules que més enllà de que vagin o no vagin de cuina o que tinguin un paper important al fet gastronòmic, l'escena principal o el nus de l'acció té al voltant d'un sopar, un dinar, un esmorzar, una taula. I també, últimament, i amb molt d'èxit, hi ha un tipus d'arguments relacionats directament amb un restaurant concret o amb un xef de cuina o cuinera que se'n fa una pel·lícula al voltant d'ella, pugui ser o no documental o ficció.
Ara pensava, m'has fet rumiar amb això que deia Jordi, que evidentment com que el fet de menjar és un fet que fem tots diàriament i que és necessari, una cosa el que tu ara expliques i ens explicaràs que són ja pel·lícules o productes més pensats a nivell gastronòmic, però pensava que vaig veure una sèrie fa poc i ara no recordo el nom, ja hi pensaré, però en la que quan vaig acabar vaig pensar no han menjat en tota la sèrie. Veure sí que bevien, però dic menjar, no han menjat de cop i volta. Hi havia algú que no m'encaixava i era dir, llavors quanta estona se suposa que ha passat? Perquè és un dia i no han menjat res durant un dia. O aquests fets quan se'ls subvien pel que sigui, perquè la trama o el que sigui, doncs bé, sembla que va per un altre cantó i no té importància, poden generar en un moment determinat en l'espectador una mena de sentir que falta alguna cosa. Per què?
Això,
perquè és que és molt habitual menjar, encara
que
sigui rellevant.
Jo poso en un sac que és el dels misteris de les sèries, perquè hi ha coses que jo de les sèries no les entenc i un dia en podem parlar amb més calma, però per exemple, sobretot les sèries, les sitcoms aquestes lleugeres, banal, còmiques, si t'hi fixes, la majoria de personatges i protagonistes que surten van de manera vestida totalment incoherent. És a dir, mentre un va amb màniga curta, a l'al costat porta tres capes. I porta jersei, abric i penses, no t'acaba de lligar. Això és un defecte que sempre em crida l'atenció. I l'altre és aquest que dius tu, que hi ha sèries d'aquest tipus amb episodis i entregues en la que ningú menja.
No, ningú menja.
Beuen i fumen, però...
Sí, això sí, beure i fumar tot arreu.
Menjar res.
Sí, perquè és cert que hi ha el fet gastronòmic en si... pot ser motiu d'argument, etc. Sí. Però tu qualsevol pel·lícula que puguis veure o així, si, per exemple, al matí veus l'escena de l'esmorzar, encara que en si no tingui cap importància, a banda de posar el product placement, és a dir, fer la publicitat dels cereals de torn, però realment tu veus, això dona sensació de normalitat perquè tots ho fem, no?
Sí.
I és curiós que ara que comentaves això m'has fet pensar en això, que jo he vist alguna sèrie en el que això s'obvia i llavors a l'espectador t'acaba generant una sensació de... Que estrany, no? Tot plegat.
Lligat amb la cuina, el que sí no obvien són els festivals que, com saps, fa molts anys, n'hi ha alguns de molt prestigiosos com Màlaga o Sant Sebastià, que tenen una secció pròpia dedicada al cinema i la cuina. Uh-huh. És a dir, que a banda de tenir la secció oficial, retrospectives o pel·lícules d'un país, etc., sempre, en cada edició, hi ha un apartat en què es presenten pel·lícules amb el fet gastronòmic de fons i d'argument. I Sant Sebastià és un dels llocs que té molt d'èxit. El fet gastronòmic, com dèiem, a vegades el que comentava, més pura escenografia, és a dir, que hi és de més a més. A vegades, bona part de la trama ve motivat per això, per el fet aquest del menjar. I altres vegades, també, curiosament, com dèiem, descobrim algunes cuines on després mengem. És a dir, restaurants i llocs on preparen menjars que algun dia o altre hi hem passat o hi passarem i que mengem d'allà. La gràcia d'aquest tipus, evidentment, de fons argumental és que ho conreen tots els gèneres, és a dir, tu amb el fet aquest pots fer una comèdia, un drama, un documental, animació, film pura, fins i tot terror, evidentment.
I tant.
És a dir, que qualsevol gènere és apte per poder fer això. I si et sembla, passem directament als exemples podrem comentar el per què els he triat.
És que ara m'has fet pensar en el terror,
sí.
Que no és terror. Però
hi ha algunes cuines que fan terror.
Aquesta sí. L'escena mítica de la primera pel·lícula de Jurassic Park, de la nena i el nen menjant i agafant la gelatina i tremolant perquè apareix el velociraptor...
O amagant-se després.
A la cuina, no? Aquella cuina que es pot incloure en qualsevol gènere en aquest sentit.
Sí. O el resplendor, que també té una bona part en la cuina i en la cambra d'aliments. En tot cas, comencem per una delícia i mai tan ben escollit perquè és Deliciosa Marta. Una comèdia alemany. Aquí, el fet gastronòmic va lligat amb les relacions. En aquest cas, són amoroses i laborals a la vegada, perquè és entre un xef i una cuinera. La cuinera és la Marta, que és una cuinera d'un restaurant francès d'Hamburg, i és una comèdia elegant, jo diria que d'aquelles que entren molt bé. Va tenir molts premis europeus, va tenir un remake americà.
El remake americà, es deia Fuera de Carta, em sembla, o no sé ara si...
Sí, crec que sí.
Amb la Catherine Zeta-Jones.
No va tenir, evidentment, la volada d'aquesta, perquè, entre altres coses, a banda d'interpretacions o direccions, a la primera tenia una banda sonora també insuperable d'aquest Jarrett, i que, per tant, sempre ens ha quedat a la memòria. Relacions. Una altra interessant, com a integració social. Mm-hmm. Parlem de xocolat.
Ah, sí.
Xocolat, de Lay's Armstrong, amb Juliette Binoche, que és la cuinera, en aquesta, una xocolatera, perquè té una xocolateria, que munta a una petita botiga antiga d'un poble on arriba ella i la seva filla, venen del nord, com diu una mica la llegenda, i és el fet això d'intentar integrar-se en un lloc petit o en una població petita. Entrem en un tema de la política, el festí de Babet, que és, té la política en aquest cas de fons, després en tindrem un altre exemple, també és la paràbola de l'amor sota la mirada nòrdica, va tenir l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, i recordem que de 102 minuts que dura la pel·lícula, una tercera part tot són escenes de la Babet preparant els plats del festí aquest, de la festa. Ella és una jove de París que ha arribat a un petit poble de Dinamarca fugint precisament de la guerra franco-prusiana. I entrem a l'animació, perquè també té els seus títols, un que a tu t'agrada molt, que és Ratatouille.
És deliciosa aquesta
pel·lícula.
És
entrar a la cuina precisament... És curiosa perquè és entrar a la cuina precisament d'una persona o d'un ésser que no és gens
ben rebut
i que té molt mala literatura precisament amb les cuines, com és un ratolí que el que vol és convertir-se en un gran xef. Per tant, això de rates i cuina, en principi, jo la considero una obra mestra de l'animació i realment d'aquelles pel·lícules que de tant en tant venen de gust veure-les. Una al·legoria del canvi, Juli en Júlia.
Sí.
Júlia és una noia que a través d'un llibre de cuina que està escrit per Júlia vol donar un gir i un canvi a la seva vida. És una mica la metàfora de que a la cuina també hi ha molts canvis, ja siguin a vegades per prescripció mèdica, a vegades per gust, a vegades per necessitat o a vegades perquè tu senzillament vols canviar i dir estic fart de menjar tanta carn o menjar tanta pasta i doncs li dones un canvi. I aquesta pel·lícula és una mica això, el que pot provocar de canvi està entre fogons, Meryl Streep
sí.
I Amy Adams.
Sí, sí, fantàstica, per tant, pel·lícula.
Fantàstica. I ja ens anem cap a la fantasia, la màgia i sobretot una d'aquelles pel·lícules que junt amb xocolat a les entrades de les sales haurien de donar el tiquet i un bombó.
Sí, aquest és
mínim.
Un altre tema. Quan vas a veure pel·lícules en les que la cuina
exacte.
Té una d'allò important, no hi vagis quan tinguis gana
no.
I t'ho passes fatal.
O quan fa molt que no menges això, una cosa que t'agrada, com és en el nostre cas la xocolata, perquè parlem, després de parlar de xocolat, de Charlie i la fàbrica de xocolata, que és un Tim Burton amb Johnny Depp, que uneix una mica això, la fantasia i la màgia d'un joc que permet l'accés a 5 nens a entrar a la fàbrica de Willy Wonka i que doncs, és una recreació i una mica una paràbola d'això, del que és el món del dolç i de les coses que més agraden als més petits. Un toque de Carela, un jove que a través del seu avi aprendrà cuina i que una mica és la idea de dir la vida tu pots cuinar, però si no li poses les espècies adequades, tindrà molt poc gust, eh? Quedarà molt soso. Per tant, en la vida també cal trobar la sal i els sucres adequats. La cocinera del president és l'altre títol, diríem, de política, però en aquest cas de primera línia, perquè parlem d'una història real, que és la de la cuinera del president Mitterrand de França, i que retraten molt bé la situació i les relacions tant personals com sobretot professionals d'una cuinera d'un primer president d'un país. La Gran Buf, que és un clàssic, i en Marco Ferreri, en Marcelo Mastroianni i Hugo Tognazzi explicaven una orgia d'efectes, és a dir, d'un excés de sensacions i de plaers el que pot provocar, i que era una curiositat gastronòmica. El xef, la receta de la felicitat. En aquí parlem, potser és de les pel·lícules que retrata una mica la realitat del sector professional de la restauració, perquè parlem d'un cuiner que té por a perdre les estrelles que ha aconseguit en la seva trajectòria. Que l'empresa és propietari del restaurant, el pressiona constantment, que li demana abaratiment de costos, rendibilitat, és a dir, que retrata molt el que és la realitat. És una pel·lícula protagonitzada per Jean Reno, on hi surt un paper allò fugaç en Santiago Segura, que dius... Comer, beber, amar.
Sí.
Pel·lícula que és a través de la família, una comèdia agradoxa del director Ang Lee, i col·lateralment Entre copes, que no és ben bé directament un plat, però sí que és una part de la cuina, com són el vi i la beguda, que és una joia del cinema independent. Va trencar una mica les fronteres perquè és una road movie i que va per diferents vinyes de Califòrnia, i per tant també té darrere seu la idea aquesta de que la cuina no té fronteres i que encara que tot té un seu origen pot viatjar i transportar-se amunt i avall. Bowling Point ja és l'últim exemple, que és molt recent, aquí s'ha traduït per Hierve, és una de les grans pel·lícules britàniques de l'any, amb 11 nominacions als premis d'aquell país, i que jo la destaco perquè és un exemple, hi ha moltes pel·lícules d'aquest tipus, però gastronòmiques no tant, que és una pel·lícula amb un sol pla seqüència. Des de que comença fins que acaba, veiem el retrat d'un xef i de tot el personal d'un restaurant amb una estrella Michelin i que retrata o serifica un divendres a la nit, des de que obren fins que tanquen i fins que acaba la pel·lícula, tot amb un sol pla, amb totes les històries del cuiner, del que renta, del que serveix, els clients, tot amb una sola presa, que és molt interessant i molt, molt curiosa. Es pot veure en plataformes, a Filmin, crec que és, i que és molt interessant saber-ho. I ja, després de tot aquest regatge pinzell de títols, dic que un comentari a part mereix el documental, perquè fa molts anys ja t'ha guanyat terreny, molt tipus de documental, on hi ha subgèneres, podríem dir, que es parlen de professionals de la cuina, és a dir, que fan retrat de xef, també es parla dels problemes de l'alimentació mundial, de la manca d'aliments en alguns territoris, d'un tipus de cuina d'una zona geogràfica en concret, els efectes de l'accés de l'alimentació, també, el menjar ràpid, recordem aquell documental...
El de Moore.
Super Size. Exacte, Michael Moore, les fronteres gastronòmiques, o, senzillament, també hi ha moltes peces que parlen de l'explotació animal per aconseguir un menjar que després devorem tots plegats. O també... evidentment, les bones pràctiques per una alimentació sana. No sé si ho heu esmorzat ja en aquest programa, però en tot cas...
ens fas venir gana.
A partir d'ara, exacte, o podeu prendre una decisió, o menjar un entrepà o veure una pel·lícula, jo suposo que us decantareu pel primer, però hem intentat això, fer un viatge per la gastronomia i obrir la gana per veure bones pel·lícules.
Fantàstic, Jordi, doncs ben aconseguit l'objectiu. Moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
A vosaltres.